És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
El dilluns és el dia de la setmana que fem un cop d'ull algunes curiositats de la nostra història, de la història de Palamós. Coses de Palamós, amb en Gabriel Martín. Hola, Gabriel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Quina onada fer una xefla en una barraca, eh?
Oh, i tant. Menjar orissos, fer una sardinada, un cremat, ja. Més d'un.
Molta tradició, eh?, d'aquestes festes familiars o amb els amics, doncs...
Sí, però molta gent es pensa que sí, ja, són velles, però deuen ser del segle XIX, i la gent que no sap és que això remunta molts segles enrere, realment les barraques.
Doncs avui parlarem de les barraques, del seu origen i d'algun episodi ben curiós al seu voltant, no? Però comencem això que deies, pel principi, d'on venen les barraques?
A veure, exactament no sabem l'any en què van ser construïdes, però la majoria d'elles apareixen documentades al segle XVI. Agafem el llibre del clavari d'aquí a Palamós, a l'arxiu, i veiem que constantment estan construint barraques per diversos usos entorn del litoral palamosí. En trobem datades al 1521 a Cala Salguer, i trobem també el 1531, per exemple, les de Cala Estreta. Vull dir que realment es tracta d'una construcció molt senzilla, molt simple, però que realment atesora molts segles d'història darrere seu, segurament reformada, hiperreformada, constantment reformada, constantment reparada, però no deixa de ser un concepte de construcció molt antiga a la nostra costa.
Arquitectònicament, pràcticament podem dir que tenen un disseny molt comú, no?
Sí, bàsicament té una base quadrangular, amb no massa fonaments, que van a buscar a vegades que la paret posterior acaba adossant-se al mateix penya-segat o a la mateixa pedra de la roca de la cala, i de fet s'aixequen uns murs que formen a la seva part superior, diguem, una volta catalana rebaixada, i després una petita tauladeta també en volta, i a vegades una petita xemeneia de característiques d'aquestes, un tancament triangular, però generalment és una construcció bastant estandarditzada, i sobretot aquí a Palamós, no?, que són bastant homogènies.
Quina funció tenien les barraques?
De fet, moltes, més de les que realment ens pensem. A veure, primer hem de distingir entre dos tipus de barraques: les que hi havia arran de mar i les que hi havia a l'interior, a terra, que serien ja les barraques de vinya. Si em sembla, comencem per les més marineres, perquè són les que...
Perquè pel disseny eren més o menys iguals.
Sí,
això no canviava,
no, no hi havia cap diferència. Després ja et donaré alguna referència perquè la gent, si vol anar a veure una de vinya, la pugui anar a veure, perquè les barraques de mar ja tothom ja sap on són, no? De fet, l'objectiu bàsic de la barraca era l'explotació del medi marí, no? Construir una mena de refugi o sopluig pels pescadors que acudien en els diferents caladors de pesca, de sardinals, i per estar-hi ben a la vora, no? Això explicaria, per exemple, la barraca de Cala Estreta, perquè justament davant de Cala Estreta tenien caladors, tenien després també el corall que anaven a buscar a les Illes Formigues, i era una manera d'estar ben a prop, doncs, de la feina, no haver de tornar cada dia a Palamós, sinó que el que feien era amb un petit bot, doncs tornaven cada dia a Cala Estreta, i si estaven uns quants dies, i allà tenien, bueno, doncs podien fer la seva dormideta, podien també fer el seu menjar, i sobretot en èpoques d'hivern, on també moltes d'aquestes barraques, pensa que dintre tenien una petita llar de foc per calentar-se, i després per l'endemà al matí, quan s'aixecaven, tornant al calador a pescar o a feinejar el corall. A part d'això, també moltes d'elles tenen una porta gran, amb unes dimensions determinades, que servien per guardar els bots o guardar ornells de pesca, per com a magatzem, bàsicament. I, de fet, això propiciava que tinguessin unes dimensions determinades, no? Perquè, clar, ells havien de guardar uns bots que costaven a fer uns 20 pams, perquè ens en deguem uns 4 metres i mig, i generalment les dimensions de les barraques van en torn, o sigui, el que determina realment les dimensions de les barraques són aquests bots, el fet de que, sí, quan el bot era fora, tu t'hi podies aixoplugar a l'interior i fer vida a l'interior, però quan tu ja abandonaves aquella cala, que generalment eren cales d'accés complicat, doncs tu podies guardar doncs,
el bot anava dintre.
Exacte, el bot a l'interior. Per tant, podem dir que les barraques que hi havia a Arran de Mar era una mena de territorialització de les zones de pesca, una mena de marcar límits entre pescadors de diferents viles, també. Una mena de marcar d'aquí fins aquí pots pescar tu, d'aquí fins aquí puc pescar jo.
Però van tenir altres funcions, no?, també, aquestes barraques de mar.
Sí, sí, també. Sembla mentida, però es van convertir al llarg dels anys també en punts de guaita, en moments determinats d'atac, sobretot en èpoques de corsarisme. Consta que hi van anar-hi petits grups de guàrdies, a vegades, diguem, militars, i a vegades simples sometents que els hi tocava anar allà amb uns mosquetons a fer guàrdia perquè se'ls havia ordenat. I eren grups de 3, 4, que s'estaven uns dies allà a la barraca, també se'ls anava subministrant a través d'un llagut que anava fent, diguem, la patrulla al torn de la costa, se'ls portava llenya, se'ls portava menjar, i ells havien de romandre certs dies en allà vigilant, sobretot, el contraban, desembarcament de tabac, desembarcament de mercaderies no permeses, i el fet de que també no s'aturés en allà diguem, una fusta de corsaris algerians a captar aigua o qualsevol altre tipus de desembarcament, diguem, il·legal, no? O fins i tot perillós per algun mas proper de la vora. I després també hi havia el que se'n deien els guardes de morbo. Quan el morbo es decretava, quan hi havia una epidèmia, el governador de Girona enviava una carta i, escolta, s'ha detectat una epidèmia a Marsella o s'ha detectat una epidèmia a Alger. Per tant, decretem la guàrdia de morbo. Llavors, el responsable de les guàrdies de morbo, Palamós, feia grupets de gent, també que armava, i deia, bueno, a tu toca anar a aquesta caseta, a tu toca anar a aquesta barraca, a tu toca anar a aquesta botiga, perquè també rebien el nom de botigues, i el que es mirava és de cobrir la costa per evitar també que algú contaminat de pesta o de la malaltia procedent del G o d'aquests llocs que ja tenien decretat el morbo, doncs pogués, en lloc d'arribar al port de Palamós, que sabia que ho tenia prohibit, doncs mirés de descarregar les seves mercaderies en una platja arraconada, en una d'aquestes caletes, com a Calestreta o fins i tot la de Sant Esteve de la Fosca, que també tenia les seves barraques. Gairebé tot el litoral palamosí, totes les cales, totes les platges tenien la seva barraca, que en un moment o altre la Guàrdia de Morbo va utilitzar per vigilar, sobretot, aquests moviments il·legals.
Molt bé. Doncs hem parlat de la funcionalitat d'una de les tipologies de barraca, en aquest cas la barraca més vinculada a la zona litoral, però dèiem que també una miqueta més terra endins també n'hi havia que eren les anomenades barraques de vinya.
Sí. A veure, terra endins parlem de res, vull dir, 500 metres ja cap a l'interior. No cal, parlem d'aquí Palamós, no cal anar molt, molt, molt endins. Ja t'he dit que abans que posaria un petit exemple perquè la gent que hi volgués anar la podrà veure. I és en el camí vell del cementiri de Sant Joan, només enfilar, en allà a mà esquerra hi ha una barraca de vinya. I la gent pot veure que la tipologia és similar a moltes de les que hi ha a Cala Estreta, o les que hi ha a Cala Margarida, o les que hi ha a Cala Salguer. Exceptuant les dimensions són una mica més reduïdes perquè no tenen l'obligació de guardar un bot en el seu interior. Per tant, bàsicament la seva funció, molt més limitada aquí, era la de guardar les eines al camp, com a magatzem, i bueno, de que la persona que treballava en el camp, doncs mira, en les hores més caloroses del dia hi pogués fer una becaina, o menjar-se tranquil·lament doncs algun àpat, fins i tot calent, els dies freds de l'hivern, no? Però aquesta era la funció bàsica de les barraques de vinya. Però, el Sant Joan de l'època, o Vall-llobrega de l'època, en trobem que els camps estaven ben infestades, gairebé cada vessanes de camp hi havia barraques d'aquest tipus que amb el temps s'han anat perdent i s'han anat destruint.
Has posat un exemple, en queda algun altre?
No masses. De les barraques de vinya suposo que al final van acabar estorbant i moltes d'elles es van anar destruint i van anar caient, o fins i tot algunes van anar incorporant a cases. Però clar, encara arran de costa, si et fixes, les que han perdurat arran de mar són aquelles de cales inaccessibles, aquelles on no ha arribat l'urbanització ni l'especulació urbanística del turisme. Doncs a terra aquestes barraques no han tingut la protecció diguem, natural que els esculls de la costa han produït en les barraques d'arrendamar.
Moltes d'aquestes barraques de vinya van anar a terra per unes causes que explicarem tot seguit, perquè, de fet, aquesta funcionalitat, aquests usos de les barraques per temes purament de treball, va anar una mica més enllà, doncs, bàsicament a causa de moments en què crisis econòmiques van fer que les penúries de moltes famílies els obliguessin fins i tot a anar a viure en aquestes construccions que, en principi, no estaven pensades per acollir de manera permanent una família que hi visqués, no?
Exacte. Mira, a principis del segle XVIII, concretament 1720-1729, hi ha registre d'un fet que podríem denominar, o podríem dir que és el primer cas de barraquisme, entès com a gent que viu en condicions infrahumanes, de la nostra contrada. I això va succeir quan el 1729 la notaria de Palamós va començar a rebre moltes denúncies de gent que per extrema necessitat, gent de Sant Joan, va anar a viure a les barraques aquestes, barraques de vinya que hi havia al camp, i les va ocupar no ell sol, sinó ell amb tota la seva família, amb el bestiar que acostumaven a tenir a casa, amb l'aviram, amb els nens corrents per allà, i clar, tots sabem les dimensions, o tenim al cap les dimensions de com eren aquestes barraques, per pensar que realment hi pogués viure una família en el seu interior, no? Bé, això, clar, va causar un gran prejudici a tota la gent que tenia camps al voltant, perquè en aquella època, de fet, una família tenia 4 o 3 vessanes de camp, és a dir, un terreny amb unes dimensions petites on tenien la seva vinya, intercalat entre la vinya tenien alguns arbres fruiters, algunes faves, algunes mongetes. No és com avui en dia, que el que és cultiu de vinya és cultiu de vinya. En aquell temps es anaven intercalant els diferents cultius i un mateix tros de terreny s'hi barrejava amb molts cultius, no? per treure el màxim rendiment. I bé, va passar que aquest 1729 la gent del voltant de les barraques d'en Grau Roquer, en Llorenç Roquer i la Teresa Plaja, que són tres famílies que van anar a viure en aquestes barraques, van començar a queixar perquè les van considerar que eren pernicioses i nocives al bé públic, com deien ells. Tenien l'agreujant que estaven lluny de nuclis habitats, extraviades de camins públics, és a dir, que la gent per accedir a les seves barraques havia de creuar els camps d'altra gent, provocant problemes en les collites de l'altra gent. I també es queixaven de que estaven construïdes sense llicència, fetes de qualsevol manera, i en terrenys de poca tinença, no? Aquests terrenys que dic que eren molt petits, excessivament petits, i el bestiar que portaven aquestes famílies era molt difícil mantenir-lo en el terreny de la seva propietat i acabava anant als terrenys colindants menjant-se la fruita, les mongetes, les faves del pobre que estava treballant al camp del costat, Fins i tot, en aquella època es parlava de que, escolta, això no era més que un cau de lladres, en referència que en Grau Roquer i en Llorenç Roquer eren dos senyors que tenien molt mala fama, i en diverses ocasions els havien enxampat agafant faves del veí, agafant mongetes del veí, agafant, buidant un arbre fruiter que tenia el veí, que ja el tenia ben ple, i en aquesta època és una constant trobar denúncies contra aquests dos personatges per lladres, no? Per tant, tot això va crear una mala maror i un malestar entre tota la gent que tenia camps al voltant d'aquestes barraques, no?
I on va arribar això?
Doncs mira, com que el notari només prenia nota i no feia res, van presentar tota una sèrie de queixes al que llavors era alcalde, l'Antoni Olivós, i aquest, després de consultar-ho amb els seus regidors, ho va enviar a en Pere Gomà. En Pere Gomà era el procurador general del duc de Cesa, el que prenia les decisions, perquè ens entenguem. I aquest senyor, sense gaires miraments, va dir, escolta, agafeu i totes aquestes tres barraques les demoliu fora de terra. Si causen perjudicis, s'han de demolir. I va donar ordre de demolició. Els responsables de l'Ajuntament es van presentar a aquestes barraques i els van donar un mes de termini per desallotjar perquè s'havien de demolir. La gent de les barraques no en va fer cas i al cap d'un mes encara eren allà. Llavors Toni Libós, l'alcalde, va dir, no, escolta, enviem els guatzils i a la presó, i els van ficar a la presó. Van aprofitar per posar-los a la presó, i el temps en què era a la presó, lògicament van cridar uns mestres de casa i van dir, apa, tot això a terra. I va ser quan van demolir les barraques. No només van empresonar en aquests homes per no haver desallotjat les barraques, sinó que els van obligar a pagar cada família 25 lliures de les feines de demolició.
Déu-n'hi-do.
Sí, en aquella època anava així. Fins i tot, si anaves a presó, havies de pagar el teu manteniment a la presó. O sigui que la factura els hi devia sortir una miqueta cara.
Si no només et feien fora de casa, si només a més anaves a la presó, havies de pagar les despeses de la teva estança i, a més a més, les de la demolició de la barraca.
Exacte. També podem explicar, bàsicament, que si això són ressons del passat, i són fets a vegades una mica desagradables per qüestions de misèria i decrepitud de la gent, hem de dir que al segle XIX les barraques es van convertir en aquest, que van adquirir aquest caràcter lúdic, amb el qual hem començat parlant, sobretot adquirir una dimensió social i comunitària festiva que sempre ens ha deixat un record molt més agradable, no? De fet, s'explica que van ser els treballadors del sur els primers en després d'aquelles llargues jornades de poder, escolta, gaudir d'aquells dies de festa i aquells dies de rauxa, no, ens arran de mar amb el solet i les barraques, I bé, de fet, aquí a Palamós tenim grans exemples, perquè del litoral gironí penso que som els que més barraques conservem.
Segurament. No, i és això, que els bons costums acabin perdurant al llarg del temps, com ha estat en aquest cas, no?
Exacte.
Molt bé, doncs de les barraques i dels seus usos originals i de com han anat evolucionant hem parlat avui en el Coses de Palamós d'aquest dilluns, amb en Gavi Martín. Gavi, gràcies, que vagi bé.
De res, encantat.
Ja sabeu que de tot el que ha explicat en Gavi en podeu trobar més detalls en aquest mateix treball investigador, però en els escrits que en format de PDF podeu trobar adjunts a la gravació d'aquest programa a l'espai de Fonohistòria del nostre lloc web, radiopalamós.cat.